21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai d'entrevistes als grups municipals que tenen representació a l'Ajuntament de Valls. Seguim amb el primer cicle d'aquesta nova temporada. Han passat pels nostres micròfons Junts per Valls, Esquerra Republicana, el PSC, i avui és el torn de la CUP, grup a l'oposició amb 3 regidors, i volem abordar doncs els temes d'actualitat dels últims dies aquí, i ho fem des del local de la CUP, al carrer dels Metges, amb el Javi Anglès, el seu número 2. Javi, benvingut, gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Ciutat de Valls i per comentar l'actualitat.
Moltes gràcies i sobretot gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat d'expressar-nos i d'explicar una miqueta la nostra opinió. Moltes gràcies.
En primer lloc, Javi, en l'últim ple, que es va celebrar a finals de setembre, es presentaven les ordenances fiscals del 2023. L'equip de govern presentava una línia d'ordenances similar, no?, a l'any anterior, amb l'objectiu sobretot de reduir la pressió fiscal. Com la valoren des del grup municipal?
Abans de res, si l'objectiu era reduir la pressió fiscal, cal dir que venim de molt amunt i encara ens queda un cert recorregut. Bé, per nosaltres això va ser una petita pinzellada. Ens van presentar 4 modificacions de l'ordenança. Alguna pot semblar interessant, però en general creiem que no és una aposta clara i potent en els temps que vivim i en els temps que creiem que ens vindran. De fet, hem vist 4 modificacions, no? I això és un gran titular, que és la congelació de les ordenances. Per nosaltres, aquí és on hi ha una miqueta la clau del problema, no? Perquè de les ordenances que ens han comentat, bé, hi ha la de les terrasses, que nosaltres ens vam abstenir no perquè estéssim en contra de la restauració, sinó perquè creiem que és una aposta poc potent. És cert que la restauració ho ha patit molt malament durant aquests anys de pandèmia, però també és cert que hi ha hagut molts altres sectors que ho han patit malament. Però nosaltres el que creiem és que cal una visió una miqueta més àmplia. Després també vam aprovar la taxa dels cotxes de més de 25 anys, una taxa que ens vam tenir en contra perquè la veritat no tenim clar a qui afavoreix reduir una taxa que beneficia la gent que col·lecciona cotxes. La gent que col·lecciona cotxes no crec que siguin els sectors més necessitats que tenim ara mateix. L'altre que sí que vam veure molt, molt correcte va ser la modificació de l'IBI per intentar bonificar a les empreses que afavoreixin habitatge cooperatiu en el barri. Aquesta sí que creiem que és una cosa interessant i també ens dona una perspectiva, que és que quan es vol, es poden buscar els mecanismes per fer coses interessants, no? I el que ens preocupa és que a vegades no es vulgui. També he comentat abans, perdona, el tema de la congelació, i aquí és on per nosaltres rau la clau del problema, és a dir, congelar vol dir congelar per tothom, és a dir, la nostra visió és que totes les ordenances caldria ser més progressives, és a dir, potser en algú que s'ho pot permetre se'ls haurà de pujar una miqueta de cara a que poguéssim reduir una miqueta a qui més ho necessita, intentant buscar i ser una miqueta més justos, no? Que és el que entre tots volem.
Aquestes ordenances, de fet, des que vostès, doncs, aquesta legislatura, no, la van començar, d'alguna manera ha insistit molt, no, el govern, i fins i tot a buscar acords, no, per fer possible les mesures que vostès plantejaven, no? D'alguna manera també ho ha aplicat, no, això, l'equip de govern?
Bé, això de voler buscar acords discrepo bastant, eh? Perquè per voler buscar acords primer has de parlar, i de parlar hem parlat molt poc. Jo recordo que quan vam començar la legislatura sí que va haver-hi un cert interès per parlar, recordo l'ordenança que regula la taxa de la recollida de la brossa, allí crec que cal agrair al regidor que hi havia en aquell moment, no? la bona voluntat d'entesa, vam estar parlant, vam estar compartint, però per mi no només és parlar i que t'expliquin una cosa, sinó que té que haver-hi una voluntat d'entendre les dues posicions. I, per desgràcia, jo crec que no hi ha sigut. Hem parlat molt poc.
En tot cas, segons la CUP, quins criteris afegirien a l'hora d'elaborar les ordenances i per donar el vistiplau?
Per donar el vistiplau, bé, primer de tot el que hauríem de fer és, jo crec, parlar. Nosaltres estem a l'oposició i el que hauríem de fer és parlar, intentar arribar a una sèrie d'acords. Per nosaltres l'element més important és aquesta progressivitat en les ordenances. És a dir, cal que qui més tingui pagui més i qui menys tingui hagi de pagar menys. Això per nosaltres és clau. I l'altra cosa és que cal alinear-ho amb el pressupost i amb les polítiques del govern. És a dir, les ordenances no és una cosa que pam, és un bolet que ens apareix i ja està. És una manera que tenim de generar ingressos. Per tant, és molt important que estigui alineat amb quines són les polítiques i té que anar perfectament alineat amb el pressupost. Uh-huh. Una cosa que ens agradaria és poder-ho treballar conjuntament, perquè així treballaríem molt bé els ingressos i les despeses, no? I sempre ha sigut al revés. Primer parlem d'ordenances i després ens apareixen en el pressupost. Uh-huh. Doncs jo crec que el que cal és parlar, alinear-ho amb el que cal a la ciutat i sobretot aquesta progressivitat.
Pressupost. Parlava del pressupost amb les ordenances aprovades inicialment, que del vistiplau definitiu, perquè m'imagino que també presentaran alguna al·legació. Toca elaborar els pressupostos. Com creuen que han de ser aquests comptes d'aquest 2023, també marcat, no?, per que a mitjan hi haurà el canvi de govern, no? Hi haurà nous regidors i nous regidores. D'alguna manera, què proposen en aquest últim pressupost de la legislatura?
Nosaltres primer intuïm que hi haurà pocs canvis. Una altra cosa que veiem és que tenim la promesa de l'equip de govern de que es volen aprovar a finals d'any. Bé, ara estem a finals d'octubre i nosaltres no hem vist res. Per tant, tot ens fa pensar que, més enllà del que pensi la CUP, seran uns pressupostos que ens vindran, com fins ara, imposats. Això és el que hi ha, i si us agrada bé, i si no, també. Tot i que sí que és cert que els últims anys ens han fet alguna reunió, però les reunions eren bàsicament explicatives, poc hem pogut fer-hi. Nosaltres ja vam presentar unes línies vermelles l'any passat i crec que aquestes línies vermelles són més o menys el que nosaltres voldríem. I no estem parlant res de coses molt estranyes, no? Però nosaltres, la primera és el centre històric. Fa temps que estem avisant, el centre històric està fet un desastre i cal molt de treball aquí. Per tant, jo creiem que el pressupost hauria d'estar molt abocat cap aquí dintre. S'han de fer moltíssimes coses. Cal peatonalitzar el barri, cal tindre un pla de salut que incorpori hidrocondependències, que és un tema que fins ara hem estat una miqueta obviant i ara sembla que ens comencem a adonar de que aquí al barri hi ha aquest problema. El segon problema que tenim, important, és el de l'emergència en habitatge, és a dir, i no només al barri, a tot arreu, costa trobar habitatge, però especialment en el barri, i difícilment podrem dinamitzar un barri, podrem fer que es recuperi si no hi ve a viure gent. El fet de viure gent és un desencadenant que ens portarà, doncs, més gent, més comerç, més vida, per tant és una clau. Nosaltres ja vam fer la proposta l'any passat i aquest any la tornarem a fer, de que creiem que degut a la manca d'habitatge que tenim, cal que l'Ajuntament tingui el compromís de promoure ells habitatge. Potser s'hauran de comprar N pisos a l'any i disposar-los a lloguer. Vull dir, creiem que si no ho fa els privats, doncs hauria de ser la part pública la que ho fa, ja que és un problema important. I la tercera línia, que també havíem dit, és el tema de la despesa social, i més amb el temps que vindran. Ara mateix tenim un ajuntament que destina a temes socials el que ens toca, ni més ni menys. És a dir, ens venen uns diners de la Generalitat i apliquem unes polítiques. Sempre hem demanat nosaltres una borsa extra per poder fer coses extra i per poder preveure necessitats que puguin vindre, no? Especial atenció a infància, vellesa i persones dependents, no? Que són grans col·lectius que estan una miqueta deixats de banda, no? I una altra cosa que també la vam insinuar és les mancances de recursos humans de l'Ajuntament. Creiem que falta gent en moltes àrees, falta una miqueta de múscul per poder implementar aquestes polítiques. I cal ser valents aquí i cal contractar més gent.
Uh-huh. Es referia en aquesta qüestió dels pressupostos, veurem també al final quin pressupost presenta l'equip de govern, però sobretot en apostar pel centre històric, barri antic, com vulgui anomenar, perquè aquest estiu hi ha hagut una sèrie d'episodis d'inseguretat que d'alguna manera des de la seva formació han denunciat i sobretot en vídeos, no?, que han sortit sobretot en mitjans nacionals. Què passa al barri antic? Què passa ara mateix? En quina situació estem?
Mira, tant de bo fos aquest estiu. Nosaltres creiem que és un tema cíclic. I t'ho puc dir com a regidor de la CUP i t'ho puc dir com a veí del centre històric que fa, doncs, 23 anys que hi visc. El centre històric està abandonat però no d'aquesta legislatura, d'aquesta, de l'anterior i de les que venen. Les inversions que s'han fet han anat, creiem, en la línia contrària a la que tocaria. I el resultat és el que tenim ara. Tenim un problema de, bueno, podem dir d'inseguretat. A vegades pot ser inseguretat, a vegades jo personalment no tinc una sensació d'inseguretat, però sí que passen coses que no són agradables, és cert, no? I per fer-ho cal treballar-hi. Mira, et diré una primícia. Hem estat preparant aquests dies, perquè creiem que és un tema molt important, un tríptic que volem, farem l'esforç que arribi a totes les cases i en el qual volem explicar una miqueta quina és la nostra visió d'aquest tema, perquè sí que creiem que és un tema prou important com per parlar-ne. Vull dir, aquest tríptic l'estem acabant d'elaborar i arribarà aviat a les cases. Val? Són 10 propostes molt senzilles. Mira, si el trobo per aquí, te l'ensenyaré. Són 10 propostes molt senzilles que abarquen temes com reforçar serveis socials, el tema de l'habitatge que he comentat abans, elaborar un pla intern de treball per situacions de pobresa i vulnerabilitat, perquè el que tenim aquí és pobresa. Estem en un dels barris més pobres de Catalunya i sobretot de les comarques de Tarragona. Jo recordo que en l'últim ple, en la presentació de les ordenances, el regidor d'Economia ens va dir que Valls estàvem molt ben situats a les, crec recordar que va dir, de les poblacions amb més gran renda per càpita. Pues també és cert que el centre històric de Valls és dels més pobres. Què ens vol dir això? Si Valls està a la part alta de la renda per càpita i el centre històric és molt baix, vol dir que les desigualtats que estem vivint aquí són brutals. I hem d'incidir en això, perquè bàsicament el que hi ha pobresa, la gent no delinqueix per hobby, la gent delinqueix perquè no té altra manera de sobreviure. També cal el tema de drogodependències, un programa de dinamització comunitària pel centre històric. S'han començat a fer cosetes, però cal fer-ne més. Ara ens trobem, per exemple, i és un tema que podríem parlar també més endavant, d'una contraprogramació que hi ha els dissabtes. No? Els dissabtes resulta que tenim una regidoria que fa unes activitats en un lloc i el mateix dissabte una altra regidoria que fa unes altres activitats al mateix lloc. Dius, a veure, intentem-nos ficar d'acord i intentem dinamitzar el barri en la mateixa línia tots. No? Bueno, altres propostes són pacificar el trànsit, el tema de mediació, bueno, una sèrie d'idees que ja dic, us les farem arribar i les podran llegir tots els ciutadans, perquè creiem que no són res de l'altre món, però són una visió interessant, més enllà de la visió típica de les càmeres i el control policial. No? Un tema que no ens agrada gaire, perquè hem vist que invertir en càmeres no ens ha portat enlloc. Uh-huh. O sigui, hem ficat moltes càmeres i la situació aquest estiu ha estat igual o pitjor que l'any passat. Per tant, creiem que hem d'anar una miqueta més enllà.
Uh-huh. En les diferents rodes de premsa, comunicats que vostès han fet, quan s'han referit a la situació del centre històric, fins i tot han arribat a demanar dimissions de l'actual alcaldessa, Dolors Ferrer, del regidor de Seguretat Ciutadana, Quique García, i d'altres regidors i regidores de l'Ajuntament. La segueixen demanant?
I tant que sí. Creiem que no han fet la seva feina. De fet, no només d'ells dos, creiem que són corresponsables els dos partits que estan a l'equip de govern. Perquè si hem arribat on hem arribat, ells són els responsables. A veure, el regidor de Ciutadana porta molts anys fent aquesta feina i no hem vist cap progrés. De fet, cada cop veiem que anem enrere i ens preocupa una altra cosa, no? Que no l'hem mencionat, que és quin rèdit en pot treure l'extrema dreta de tot això que està passant. És a dir, quan arribes a aquesta situació, la gent tendeix a polaritzar-se i molts cops l'extrema dreta surt de la seva cova, no? I intenta treure un rèdit d'això. És un tema que ens preocupa moltíssim, també.
Ara mateix parlava de l'extrema dreta. De fet, hi ha un vídeo penjat a les xarxes d'un grup municipal de Vox que s'estaria preparant, no? per fer una candidatura i que han visitat el barri antic.
Sí, ens fa una mica de por. Ens fa una mica de por que aquest tipus de personatges fiquin les mans al barri i a la ciutat. Ens preocupa molt.
Una altra qüestió que afecta el centre històric és el Museu Casteller. L'equip de govern diu que s'obrirà a finals de 2022, principis del 2023. El veurem obert en aquest final de legislatura?
Doncs no sé què dir-te. Si miro la perspectiva del que portem fins ara, et diria que no, perquè vaja, amb el que portem... I és una És una llàstima perquè és un bou sense fons. Hem invertit un dineral, no sé, potser no sé, més d'11 milions d'euros portem invertits fins ara en un edifici que està tancat, que no tenim massa perspectives i tenim la incertesa de que quan l'obrim què? És a dir, quina despesa de gestió ens portarà obrir aquest museu? Què haurem de deixar de fer per poder-lo obrir? Són dubtes que no tenim gens clar quina és la seva resposta. Aquí, com no vinguin una injecció de capital d'algun altre lloc de fora, que ajudes de fora, no sé com ho farem. Se'ns ha venut que això seria el gran revulsiu del centre històric. Ja ho veurem. Jo crec que això és un bolet i que això no arreglarà el centre històric ni molt menys. De fet, sempre he pensat, no?, que si no fem més coses, aquí potser el dia que això estigui obert ens arribaran els autobusos al Portal Nou, arribaran fins al museu i tornaran a marxar. I ja està, no hi haurà aquest trànsit pel centre històric, perquè si no l'arreglem, si no hi fiquem una miqueta de ganes, la gent no vindrà, no vindrà a gust passejar per aquí.
És a dir, pel que diu, s'ha d'incentivar potser el comerç i fins i tot organitzar activitats al voltant del museu?
Sí, clar, però incentivar el comerç per si sol s'ha de fer, és cert, però serà poc efectiu. Fins que no fiquem més població al barri, creiem que aquests fruits no acabaran de tindre èxit, perquè la gent, quan munta un comerç, es pot guanyar-se la vida. I per guanyar-se la vida té que tindre, no?, una sèrie de població al voltant. Sí que hi ha comerços que tenen èxit, perquè comerços que tenen, no sé, alguna peculiaritat, que fa que la gent vingui perquè és algun producte exclusiu, que només se ven aquí. Això està molt bé, però també cal una miqueta la botiga de sempre, no? I perquè tot això sigui sostenible, doncs cal que vingui gent. I perquè vingui gent, doncs cal que incentivem polítiques d'habitatge i coses d'aquest estil. És una miqueta un peix, no?, que es mossega la cua.
Venim d'una fira de Sant Úrsula, finalitzava aquest diumenge. Què els hi ha semblat com a CUP aquesta fira de Sant Úrsula, que ja una mica ha estat com era abans, no?, de la prepandèmia? Sí que el 2021 ja en vam viure una, però amb les mascaretes i encara amb alguna restricció. Aquest 2022, què els hi ha semblat aquesta fira de Sant Úrsula?
Doncs estem contents que ens hagin pogut treure una miqueta de sobre, no?, tota aquesta malestrugança de la pandèmia i poder tornar una miqueta a la normalitat, no? Jo també destacaria una miqueta una cosa molt puntual, no?, que és la cursa inclusiva que s'ha fet aquest any, no? Crec que estem fent passes interessants en aquest estil, no? La comissió que s'ha creat per treballar les fites inclusives. Bé, jo crec que està bé i estem contents de anar una miqueta, no?, a aquesta normalitat.
Mm-hmm. Anem al que és el futur, o de fet el present. Ara mateix la Generalitat, el govern de la Generalitat està trencat. Junts i Esquerra fa unes setmanes anunciaven el seu divorci. S'ha quedat sol Esquerra a la Generalitat. De quina manera pot afectar això en tram municipal, tenint en compte que són els dos socis de govern també?
La veritat, crec que no ens afectarà en res, perquè el govern local ja està trencat des de fa 8 anys. És a dir, em preocupa que a nivell de Generalitat tinguem un govern feble, això em preocupa, però la veritat, aquí, siguem francs, tenim dos partits en el govern que a vegades sembla que no es parlin, no? És el que et comentava abans d'aquestes contraprogramacions, no? Declaracions com quan va haver-hi el del PDU, no?, que sembla que Esquerra no s'havia enterat de res del que havia parlat Junts. No sé, hi ha molts casos d'aquests, no?, que tens la sensació. Un altre exemple, tenim regidoria d'urbanisme, que és d'un partit, i l'habitatge, que és d'un altre partit, no? Dos regidories que sembla, segons la lògica, que haurien d'anar com a molt lligades i molt coordinades, i tenim la sensació de que ni molt menys hi van, no? És a dir, és un tema molt preocupant, perquè tenim, com he dit, no?, dos partits que tinc la sensació de que sembla que no s'acabin de parlar o que no s'escoltin, que es cubar el seu, i al final aquí qui estem perdent són tots. És a dir, i és un tema que realment hauríem de reflexionar-hi una miqueta, no?, aquests dos partits, perquè qui surt perjudicat de tot aquest embolic és la ciutat de Valls.
Uh-huh. Estem al mes d'octubre, queden uns 7 mesos aproximadament perquè siguin les eleccions municipals. Hi ha caps de llista que ja s'han postulat, de fet n'hi ha dos que ja coneixem, doncs, qui serà la persona que liderarà les candidatures. A la CUP han començat a parlar com a nivell de començar a preparar aquestes eleccions municipals. Pot donar-me alguna pista?
Sí, no, pista no, perquè nosaltres amb això creiem o intentem ser una miqueta diferents a la resta. Per nosaltres la candidatura és el de menys. El que ens interessa és treballar i crear un projecte de ciutat engrescador i interessant per tots, no? I això és en el que estem treballant. Després, qui s'hi fiqui al davant és el de menys, perquè de fet és igual que ara, no? Els tres regidors que estem ara, bàsicament fem de portaveus d'una assemblea aquí al darrere. Podria fer-ho qualsevol altra persona, no? No és el nostre estil ni la nostra manera de fer. L'important és això, buscar un projecte que sigui engrescador, i amb això sí que estem començant a treballar-hi, i el de més sortirà.
En tot cas, ho dèiem amb el PSC la setmana passada, també són una força que buscarà doncs un resultat, no?, per poder fins i tot tenir l'alcaldia.
Home, nosaltres intentarem que el nostre projecte tiri endavant, llavors buscarem la millor manera de que això passi.
Hem volgut parlar avui aquí al 21 a Ràdio Ciutat de Valls amb Xavi Anglès, número 2 de la candidatura d'Unitat Popular, en aquest espai d'entrevistes. D'aquí un mes, aproximadament abans d'acabar l'any, tornarem a tenir el plaer de parlar amb vostè o amb els dos regidors i regidores que l'acompanyen en el ple municipal. Moltíssimes gràcies per un cop més deixar-nos enregistrar aquesta conversa aquí al carrer dels Metges, en el local de la CUP. Gràcies, Xavi.
Moltes gràcies a vosaltres i podeu tornar com vulgueu. Sou benvinguts. Gràcies.